Són 9:15 del matí, senyal en directe en connexió amb Televisió de Catalunya des de Florida, als Estats Units. Compareix Donald Trump ara mateix.
L'edat durada, l'edat daurada de la nostra Amèrica. This is a magnificent victory. Es tracta d'una victòria magnífica pel poble americà, que ens permetrà fer que Amèrica torni a ser gran un altre cop.
Senyal en directe des de Florida.
A més, hem guanyat en els estats pèndol de Carolina del Nord, Georgia, Pennsylvania i Wisconsin. Ara estem guanyant a Michigan, Arizona, Nevada i Alaska, que resultaran en almenys 315 vots electorals. Però és molt més fàcil fer el que varen fer les xarxes, o anomen-les com vulguis, perquè no hi havia cap altre camí, no hi havia cap altre camí. També hem guanyat el vot popular. Hem guanyat el vot popular, també. Gràcies.
Primeres paraules de Donald Trump després de ja tenir clar que serà de nou president dels Estats Units.
El fet d'haver guanyat el vot popular ha estat molt, molt bé. Em dona un gran sentiment d'amor. Hi ha molt de sentiment d'amor. Amb gent increïble que tinc al costat. Totes aquestes persones han estat increïbles. Han aconseguit superar molts obstacles. Serem molt feliços i us farem sentir molt orgullosos de nosaltres. Algun dia, en un futur, mirareu enrere i direu: aquest va ser un moment molt important a la meva vida, quan vaig votar per aquest bon grup de persones, aquest grup de persones coratjoses. Amèrica ens ha donat un mandat sense precedents, molt potent. Control of the Senate. Wow. Tornem a tenir control del Senat. And the Senate races. I el Senat in Montana, a Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin.
I Escaniol ha guanyat pràcticament, podem dir, un 80% dels estats amb una solvència brutal, Donald Trump. Aquesta hora saludem en Joan Escolies, és professor del grau en Global Studies de la Universitat de Vic. Joan, què tal? Com estem? Molt bon dia.
Cadascun d'ells.
Hola, bon dia. Què tal?
Sorprès per aquesta victòria de Donald Trump?
No, la veritat és que no. Sorprès per la victòria no, per la contundència de la victòria sí, en el sentit en què les enquestes han fallat bàsicament a detectar que en aquests estats, en els swing states aquests que dèiem, no, que podien decantar-se cap un lloc o cap un altre, doncs que el vot és bastant més clar a favor de Trump del que s'esperava, no? Però sorprès per la victòria de Trump, no. Diguem, jo personalment vaig estar a l'estiu 3 setmanes viatjant pel centre dels Estats Units i la percepció que tenies era que això podia passar.
I per què hi ha tornat un altre cop al poble a apostar per Donald Trump? Què els ha portat? On trobem una mica l'arrel del descontent que fa que s'aposti per algú d'un caire, diguem-ne, tan populista com ell?
Jo crec que un dels problemes que tenim és que quan ens fixem en figures com Donald Trump, el que fem en l'anàlisi, el que fem és jutjar i no provar d'entendre el votant, no? És a dir, ens fixem tant en ell per la verbalització, diguem, del seu discurs, que oblidem bàsicament com és les persones, doncs, que l'acaben votant. Hi ha diferents aspectes. Hi ha una part de nou votant, doncs, que s'ha sentit atret pel seu discurs. Després també hem de pensar que tenim una imatge potser del votant de Trump una mica distorsionada, en el sentit que pensem que són un seguit d'obrers, d'aquella Amèrica que a vegades hem vist a les pel·lícules, quan molta gent que vota Trump són, doncs, petits empresaris. que bàsicament tenen por del discurs de la pujada d'impostos de Kamala Harris, no? Llavors això, basat en aquest aspecte econòmic, els hi fa por. El tema de la immigració, fins i tot hi ha immigrants recents que se senten atrets per el vot de Trump, perquè, com sabem, els últims immigrants són els més reacis, més refractaris a l'entrada de nous immigrants en el país, no? per la competència de recursos, de posicions laborals, etc. Per tant, jo diria que ens fixem massa en el candidat i massa poc en la gent, no? Acabem caricaturitzant, si volem, aquest votant, que són gent normal, que li diem votant trumpista, de manera displicent o negativa, i no ho provem d'entendre. I això fa que al final, quan arriben aquests resultats, doncs a molta gent li pugui sorprendre, no?
Tu, que vas estar durant 3 setmanes als Estats Units, vas poder captar una mica l'ambient, suposo, d'aquest votant de Donald Trump, o aquest ambient una mica en general, quan tu et passeges per determinats països, palpes si hi ha descontent per qüestions econòmiques, per qüestions socials, en el teu cas, què és el que vas percebre més? Què és el que et va convèncer de que Donald Trump tenia moltes possibilitats de guanyar?
La sensació, diguem, més clara és que hi ha una diferència entre el que són els nuclis urbans, sobretot grans, i el que és l'Amèrica, doncs, més rural o de poblacions més petites, no? En aquesta segona part, el votant de Trump hi és, doncs, de manera més clara, no? Per exemple, un estat com Illinois, no? Que la capital és Chicago. A Chicago guanyen els demòcrates, però la resta de l'estat, la majoria, és un votant republicà. Per tant, el que trobes, per exemple, és en poblacions, doncs, que potser tenen botigues obertes durant tota la setmana, obren el cap de setmana, però el dilluns i el dimarts han de tancar perquè la persona que està, diguem, al càrrec de la botiga, doncs, no té prou recursos per contractar una altra persona, doncs, per dedicar-se a l'establiment, no? Petits grangers. Aquestes persones el que volen bàsicament és ordre, volen ordre. Això és el que perceps bàsicament en aquest mitjà oest, sobretot. És a dir, són poblacions bastant ordenades, bastant tranquil·les, en les quals pots, diguem, tens una certa seguretat d'anar per tot arreu, i se senten atretes per aquest discurs més liberal, diríem, aquí, de Donald Trump. En canvi, a les ciutats com Chicago mateix, el que perceps és molta gent al carrer, molta pobresa, diguem, de gent vivint al carrer, en barris en les quals la seguretat és poca. És a dir, que travesses moltes zones molt a prop del centre, en les quals la sensació de risc, diguem, per la teva seguretat o pels teus béns, doncs és molt palpable, i això genera un contrast molt gran entre aquestes grans ciutats i el món més rural, no? Hem de pensar que, per exemple, ara que parlava de Chicago, la conurbació de Chicago són 11 milions de persones.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que estem parlant d'un lloc molt més gran que no pas Catalunya, no? En quant a població, i per tant hi ha aquestes diferències.
Volem que la gent torni, però han de venir de manera legal. La gent ha d'arribar aquí de manera legal i ordenada. I vull també expressar la meva gratitud per Susie Christian per la gran feina que heu fet.
I ara què? L'any 2017, quan Donald Trump governava, no hi havia els conflictes d'Ucraïna i tampoc hi havia la guerra al Pròxim Orient. Amb aquest context geopolític tan complicat, Joan, què hem d'esperar d'aquests propers anys?
A veure, la tendència natural de, diguem, dels Estats Units durant molts anys havia estat una tendència aïllacionista, és a dir, en el sentit que el que volia els Estats Units bàsicament és dedicar-se a la política interna i dedicar-se, doncs, en el seu país. Això ho va trencar la Primera Guerra Mundial, en haver d'entrar a la Primera Guerra Mundial, doncs, on hi va entrar pel president Woodrow Wilson, perquè va haver una campanya, doncs, dels submarins alemanys en contra de la flota americana, en contra dels mercants americans, etcètera, etcètera, i al final van acabar entrant a la guerra. Això va tancar aquesta política. Després van retornar una altra vegada amb la intenció de dedicar-se bàsicament al, al seu país, però això, després del, del crac del 29 i de la Segona Guerra Mundial, ja no va ser possible. Van tornar a entrar una altra vegada a participar en l'esfera internacional, i durant tot el que hem vist de bàsicament la segona meitat del segle XX, doncs hem vist uns Estats Units exercint aquest paper com de policia internacional, i en el marc de la Guerra Freda doncs participant en múltiples conflictes, no? Jo el que em sembla és que Trump, a través dels seus discursos, ja ho havia intentat fer en l'anterior mandat, el que pretenia era tornar una altra vegada a aquesta política d'aïllament, diguem, no? De concentrar-se en el seu país, i això ho relacionava, per exemple, amb les aportacions a Nacions Unides, a dir explícitament doncs, que els Estats Units no es podien encarregar de la pau a nivell mundial, o de participar en diferents conflictes com havien fet. Per tant, aquí qui patirà segurament d'entrada serà Ucraïna, en el sentit del suport militar. Veurem què diuen les empreses, perquè durant un temps les empreses armamentístiques americanes també els han anat molt bé doncs canviessin armes a Ucraïna, i després veurem quin paper ha de tenir en el a Israel i a Palestina, no? on semblava que ell el que recolzava era la posició doncs, més dura de Netanyahu.
Bé, hem d'anar acabant, no tenim més temps, Joan. La veritat és que és molt interessant tot el que ens estàs explicant. M'agradaria plantejar-te una última qüestió, si em permets, abans d'acabar. És aquesta victòria de Donald Trump, a quines ales pot donar l'extrema dreta europea?
És difícil de dir. Intentaran segurament doncs treure'n un rèdit, sobretot discursiu, però hem de analitzar cada país dintre del seu propi context. Europa té una societat diferent de la societat nord-americana, i ens equivocarem fent una anàlisi d'intentar treure conclusions a partir d'un resultat de Donald Trump, si el volem comparar doncs, amb resultats que pugui treure Vox o Marine Le Pen o Giorgia Meloni. Diguem, cada país té el seu context, i l'hem d'analitzar en aquesta clau.
Doncs Joan Escolies, tornarem a parlar un altre dia de geopolítica, perquè avui teníem ganes de parlar, de fet fa dies que teníem ganes de parlar del conflicte al Pròxim Orient per entendre'l una mica millor, però amb tot el que ha passat últimament el tema ha agafat una rellevància secundària. Avui sens dubte és notícia aquesta victòria de Donald Trump, de fet només li falten 3 vots, però vaja, els mitjans, les principals cadenes de televisió nord-americanes ja el donen per guanyador, i per aquest motiu ja està sortint com a tal. Joan Escolies, professor del grau en Global Studies de la Universitat de Vic, gràcies per el teu anàlisi. Que vagi molt bé, bon dia.
A vosaltres, a disposar.
I això és el que ha aconseguit.
Donald Trump, doncs, compareixent en aquest moment des de Florida. Avui havíem de ser per tal d'explicar exactament què és el que ha passat a les eleccions nord-americanes, i sobretot analitzar amb en Joan Escolies què passarà a partir d'ara.
Vens a berenar al Vicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo.
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Vicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a vicrec.com. Fàcil i ràpid. Vicrec, sa, natural i d'Olot.